Noruega, aterra Palma. Bon vespre i benvinguts al programa 2066 d'avui dimecres 13 de gener, un programa en el qual parlarem amb una persona que pateix els excessos d'aquesta conquesta nòrdica que tenim a alguns barris de Palma, Noruega, a terra, Palma. No sé si aterrar també tindria un significat així, no? Joan Roca.
Sí, bon vespre. I això que Noruega és un país civilitzat. Sí. I a Noruega són gent, en principi. Jo crec que en el seu país aquestes coses no passen.
Que no farien allà el que millor fan aquí.
Bé, jo no crec que... Bé, no ho sé, eh?
Sí, és que també nosaltres dèiem que aquests països són civilitzats, entre altres coses perquè els tenim molt en fora.
Tenim una visió idealitzada.
Per ventura, a vegades pot ser, no sé. Es tracta, la persona que estarà amb nosaltres, es tracta de Tolo Seguí, el portaveu de la plataforma de Son Espanyolet, una plataforma creada amb la finalitat de lluitar contra l'especulació del lloguer turístic. També tindrem Cometes, que avui va de... pel·lícules que es van estrenar fa 50 anys, de l'any 69. I és molt curiós perquè, anava a dir ara, tarannà, no sé si les pel·lícules tenen tarannà, però les característiques bàsiques són bastant distintes de les que fa uns mesos comentàvem que eren pel·lícules del 68. És curiós,
no,
en un any...
No en duràs cap de picant.
No, són 69, però... Bé, no, n'hi havia alguna, n'hi havia alguna, però em va fer gràcia, n'hi havia una que deia... pel·lícula argentina no estrenada fins en el 80, no sé, n'hi havia una especialment...
Pujada
de to. Bé, idò, avui aquest programa, que és el 956, aquí a Ona Mediterrània, ha estat produït per Maria Moreno i compta amb la direcció tècnica de Joan Jiménez. Sí, parlarem de pel·lícules, de cine, que es va estrenar l'any 1969 i que totes tenen en comú, jo diria que bones composicions musicals, músiques que escoltarem de bandes sonores, n'hi ha moltes ben conegudes i ben reconegudes, i a més sovint de músics, de compositors també ben famosos. Començarem en... Mira, en Joan mos la posava aquí sota botxe, sonava aquí una cosa. Anem a començar primer en sa cançó.
Seen a sight that didn't look better looking back. I was born
Idò, aquesta primera música ens du a La llegenda de la ciutat sense nom, una pel·lícula d'Estats Units de 1969. Avui parlarem de totes aquestes pel·lícules de fa ara 50 anys, dirigida per Joshua Logan, interpretada per Lee Marvin, Clint Eastwood, Jean Seberg. És un guió que adaptat sobre un musical que era Paint Your Wagon, de un musical que havia triomfat a Broadway, de Alan J. Lerner i Frederick Loew, i que constitueix un curiós híbrid de western crepuscular i de musical. Aquesta pel·lícula, amb aquesta música tan reconeguda, que va ser el darrer film del realitzador Joshua Logan, que havia dirigit Picnic, Bus Stop i South Pacific, entre d'altres. Una història que és la de Ben Runson, interpretada per Lee Marvin, un home que està ja cansat de tot, a qui li agraden els whisky, les dones, i que la seva única preocupació és cremullar or i viure la vida el millor que pugui. En canvi, el seu soci, partner, Clint Eastwood, és un home més tranquil que espera poder viure algun dia plàcidament de veure la dona que estima. Aquesta música, aquesta cançó, va ser tot un descobriment, veure Lee Marvin cantant, però també Eastwood també cantava la pel·lícula. I bé, ja el guió està ple de aquesta, que és l'estrella, Wandering Star. N'hi ha d'altres cançons que també se varen fer famoses, i de cops de guió, de, sobretot d'alguns cops de diàleg, que també va ser bastant reconegut. Una pel·lícula que es va estrenar fa 50 anys.
Una pel·lícula meravellosa. Jo no sé molt de musicals, però aquesta m'agrada molt.
I l'has vista ja, perquè tu fa 50 anys...
Mira, jo l'he vista... No, quan la van estrenar...
però llavors l'han feta per televisió.
Sí, però jo l'he vista... jo l'he passada, de forma, no vull dir recurrent, jo utilitzo el cinema, com saps tu.
Sí.
I
classe d'història?
No, d'economia.
D'economia?
D'economia, perquè un petit cicle que tingui a veure amb la febre de so. I aleshores aquesta, el tresor de Serra Mare... de John Huston, i aquesta
tema de so,
i la de la febre d'or, de
Chaplin.
Una pel·lícula interessant, aquesta, més està ambientada a Califòrnia quan s'ha fet el 48. Hi ha un equip de futbol americà, perdona, que ara
digues.
Molt conegut, els 49ers,
sí,
que tenen molta bona amb això, perquè clar, la febre d'or americana a Califòrnia va arrencar el 48. I els primers pioners se van fer d'or, efectivament. I els segons, que van arribar tard, llavors eren un poble desgraciats i se n'enfotien d'ells.
I els deien
els 49ers.
Com que dius que ja no són els primers.
No són els primers, són els segons.
Bé, saludant també en Tolo Seguí. Bon vespre, benvingut.
Què tal, bon vespre?
I el convidant també a participar, si vol, en aquesta primera secció. Parlarem de música, parlarem de cine. I d'un cine, això, que nosaltres, quan el vàrem veure, ja el vàrem veure... posteriori, no? Per televisió, perquè les han fet, són pel·lícules que els han fet moltes vegades. Una segona pel·lícula és Goodbye, Mr. Chips. És una pel·lícula dels Estats Units, de Herbert Ross, ambientada en el cor d'Anglaterra, a una escola, l'escola de Brookfield, a la qual arriba a final del segle XIX un jove professor, Arthur Shipping, conegut com a Chips. Se n'han fet distintes versions d'aquesta història. En aquest cas, aquesta adaptació de la novel·la de James Hilton va suposar el debut com a director de Herbert Ross, i Peter O'Toole va ser nominat a l'Oscar al millor actor. També va ser seleccionada la banda sonora composta per una persona molt jove en aquell moment, molt poc coneguda, i que nomia John Williams, que ja en el 69 ja va estar nominat per com a compositor, no? Petula Clark era Catherine Bridges, i d'aquesta pel·lícula escoltam ara aquesta música. Thank you. aquesta era música de Goodbye Mr. Chips. Hi havia distintes cançons cantades per Petula Clark, però m'ha fet gràcia trobar aquesta obertura de la pel·lícula, de la composició de John Williams, i conèixer que aquest home que ha anat acumulant tantes, no sé si eren com 50 nominacions.
És que més en diferència.
És que més nominacions té en diferència, no? Tercera pel·lícula estrenada en aquell mateix any, fa 50 anys, es va estrenar Anna dels Mil Dies, una pel·lícula britànica de Charles Jarrod, que bé, conta la història d'Anna Bolena, no? D'aquella dona que va participar d'una època tan important en la història d'Anglaterra, Enric VIII d'Anglaterra, casat amb Caterina d'Aragó, que tan sol li havia donat una filla i que tenia amants, diguem, ocasionals, no? Per dir-ho d'alguna manera. I coneix una dama de companyia de la seva dona, Anna Bolena, filla de Tomàs Bolén, i germana d'una de les seves antigues amants. I a partir d'aquí se n'han fetes pel·lícules, sèries de televisió...
I d'allà surt Elisabet primera, tu?
Exacte, sí, i d'aquest s'embaràs de Anna Bolena neix la futura Elisabet primera d'Anglaterra, no? El guió d'aquesta pel·lícula, bé, els actors eren Richard Burton, en el paper d'Enric VIII, Genevieve Bujol era Anna Bolena, i Irene Papas, la reina Caterina d'Aragó. Jo aquesta pel·lícula la vaig veure fa tant d'anys que la tinc bastant oblidada, però veig que l'hauria, potser, de revisitar, l'hauria de retornar a veure. Com a coses curioses podem dir que aquesta pel·lícula, el guió estava basat en una obra teatral de Maxwell Anderson, que va ser bastant, va tenir bastant d'èxit a Broadway, però això va ser el final dels anys 40, però la pel·lícula va haver d'esperar com a 20 anys més, 20 anys després, perquè en aquell temps un film on es parlés francament d'adulteri, d'il·legitimitat i d'incest. Això no ho podia permetre el codi de censura. O sigui, ho podia sortir en els llibres d'història, però no se podia fer una pel·lícula.
Com els temps han canviat? Perquè ara hi ha cartellera, una pel·lícula interessant, per altra banda, que no es parla de Maria Stuart,
sí,
la reina d'Escòcia, i
bueno, d'aquella història,
de la seva,
no? La pel·lícula és
enemiga.
Jo la vaig veure i ara no recordo el nom.
Sí, Maria, reina d'Escòcia.
Ah, Maria... Ah, no, perdona, ara la confonia.
I clar, aleshores la seva partener, la seva enemiga, però no enemiga, és una Elisabet d'Anglaterra. I clar, llavors després de moltes coses. La sexualitat de l'espòs de la Maria, que és la que li envia d'Elisabet, una possible relació d'amor entre Elisabet i Maria, coses que, evidentment, en el cinema del 69, a pesar de l'any, no se podia fer.
I és molt curiós això dels papers. Jo no sé si quan diuen se li va oferir a tal actriu, no sé si s'inventen una mica la cosa, perquè no pot ser que aquest mateix paper d'Anna Bolena, que ja dic, la va fer Genevieve Bujol, li varen proposar Olivia Hussey, que ho va refusar per problemes personals. Després li varen oferir a Faye Dunaway, que ho va refusar també. L'actriu que va fer el paper de la cortesana, una cortesana que surt i que no surt ni en el títol de crèdit, era Elizabeth Taylor, curiosament. Que després, segons tota la història aquesta en Richard Burton, no?
La Bel Sastre.
La Bel Sastre, és curiós que bé, que no surti ni citada en el títol de crèdit, segons dic. Aquesta pel·lícula va tenir distints premis i nominacions, per exemple, Òscar el millor vestuari, i llavors sí que va tenir els Globus d'Or a la millor pel·lícula dramàtica, el millor director, a la millor actriu dramàtica i el millor guió. Per tant, una pel·lícula molt, molt reconeguda en aquell temps. També l'any 69 va ser l'any d'aquesta pel·lícula i d'aquesta cançó.
Thank you.
aquesta música de Georges Delerue va ser nominada a millor música d'una pel·lícula no musical a l'Oscar i també al Globus d'Or i al BAFTA, o sigui que va ser també música d'època, diguem, d'aquella època. També l'any 1969 va ser l'any en què va sonar aquesta cançó. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head. Molt música anys 60, final de 60, això, clarament. Butch Cassidy and the Sundance Kid és un western de George Roy Hill, un d'aquests westerns que ja diuen un poc així, travessat amb altres gèneres. Butch Cassidy i Sundance Kid són lladres de bancs i de trens. Cansada de veure els seus convois robats, la Unió Pacífic encarrega l'agència de detectius Pinkerton de posar fi a les seves actuacions. Al final d'una persecució de diversos dies, els dos companys aconsegueixen despistar els seus perseguidors i tracten de fer-se oblidar refugiant-se a Bolívia. Paul Newman era Butch Cassidy i Robert Redford era Sundance Kid. Aquesta pel·lícula va tenir 4 Oscars en aquella època, la millor fotografia, a la millor banda sonora per a Burt Bacharach, a la millor cançó original, aquesta que hem escoltat, Raindrops Keep Falling on My Head, de Burt Bacharach i de Hal David, i Oscar també el millor guió original per a William Goldman. També és curiós perquè quan te diuen que aquesta cançó de Burt Bacharach va ser oferida a Bob Dylan, no m'imagino Bob Dylan cantant. Bé, igual li hagués donat un altre...
Un to molt diferent.
Un altre to, tant, un altre to.
Bastant distint, més àspera, no? Per dir-ho així.
Sí, sí. I entre les distintes persones que havien de fer algun d'aquests personatges, per exemple, Dustin Hoffman li van oferir el paper de Butch Cassidy, Steve McQueen va ser tentat de fer el paper de Sundance, i bé, en realitat, tenien gala en aquell temps tant Paul Newman com Robert Redford de fer totes les escenes, diguem, més perilloses. N'hi ha alguna que no és gaire perillosa, per exemple, aquella que se tiren fent com un capfico, en el riu, en realitat se tiraven a un lloc on hi havia un matalàs pots, mentre ve aquest truc que hi ha de cinema, i totes les escenes de Bolívia varen ser rodades a Mèxic, i això a Mèxic va crear que tot l'equip excepte Paul Newman, Robert Redford i Catherine Ross varen emmalaltir amb aigua contaminada, no? Perquè segur que l'aigua no era gaire cosa, i aquests tres, diguem, els tres protagonistes els hi duien aigua embotellada, o no sé, d'un altre lloc, i la cosa anava d'una altra manera.
S'ha de dir que jo no som especialista en el tema, però Paul Newman i Robert Redford en aquells anys, més sex appeal junt, és impossible.
Sí, sí, sí. Sí, i bé, va ser d'aquests èxits... De taquilla, de crítica no tant, però també, bé, era en aquell temps en què els Oscars, bé, com altres vegades, han estat una barreja a vegades de popularitat, d'èxit així, diguem, de taquilla, a vegades mesclat amb altres coses, no? I sí que en aquell moment devia ser el moment clau d'ells dos, no?
El Logo Mas.
Sí, sí.
En Dustin Hoffman, que des en donat un poc.
Sí.
Steve McQueen,
Steve
no.
Steve McQueen, igual Steve McQueen, li hagués caigut bé, també. Steve McQueen, no. Sí. El Llop Estepari. El Llop Estepari és el nom d'un grup musical que se diu Steppenwolf i que jo només conec per aquesta cançó.
the motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Can climb so high, I never wanna die. Born to be wild.
Born to be wild, d'aquest grup de Steppenwolf, que s'ha fet molt conegut també per estar banda sonora d'anuncis, per exemple, també. Easy Rider era la pel·lícula, una pel·lícula de Dennis Hopper de l'any 69. És una road movie, tal vegada sigui la road movie de les road movies, que sempre ha estat com un emblema d'aquesta generació dels anys 60. Conta l'escapada de dos joves motoristes, Peter Fonda i Dennis Hopper, que després d'haver venut una gran quantitat de droga decideixen anar a Nova Orleans i durant la seva travessia pels Estats Units es trobaran una comunitat hippie i el seu estil de vida. Per participar il·legalment en una desfilada, els envien a la presó on troben George Hanson, interpretat per Jack Nicholson, i els tres col·legues descobriran llavors l'Amèrica profunda, l'Amèrica que refusa l'evolució dels anys 60. Peter Fonda, Dennis Hopper... Jack Nicholson va estar nominat millor actor secundari en els Oscars i en els Globus d'Or, no ho va aconseguir, i també va estar premiada, sí que va tenir premi d'Òscar al millor guió original i a la millor òpera prima, en aquest cas per seu director, per Dennis Hopper, en el Festival de Cannes. Hi ha moltes anècdotes entorn a la pel·lícula. Per exemple, trob que diu que Peter Fonda, Dennis Hopper i Jack Nicholson durant l'escena de la ballada nocturna al voltant del foc varen fumar realment cannabis.
No ho crec. No m'estranya gens.
Jo quan he llegit he pensat, pues, té bastant pinta de que fos així.
És que si abans deien que en vaia dos, aquí podem dir quin tres.
I de... Jo el que no sabia era que era d'aquest grup, no?, de Steppenwolf, i que fos així, no? Que fos probablement, segur que tenen més cançons conegudes per als especialistes, però diguem, per al gran públic és el que passa, no? A vegades aquell tema que passa és història. Del mateix any, i amb un registre totalment diferent, l'Òscar, la millor cançó, el va rebre aquest tema.
Hello.
Look who's here.
Dolly, this is Lewis.
Hello, Lewis.
Dolly, it's so nice to have you back where you belong.
I am so glad to be back.
Are you looking swell?
Thank you, Lewis.
Dolly, I can tell.
Does it show?
Dolly, you still blowing, you still growing, you still
going. Estamos escoltant Louis Armstrong i Barbra Streisand, Hello Dolly, aquesta pel·lícula musical que estava basada en una obra musical de Broadway, i el que sol passar en aquest cas és se que havia cantat el musical Carol Channing no els hi va agradar en els productors de cine i varen pensar en Judy Garland. Però resulta que Judy Garland tenia un problemes de salut importants i com que els productors en els finals no es varen arriscar per ella, de fet, en el final va morir poc temps després, ho varen tractar amb distintes actrius, fins que en el final l'escollida va ser Barbra Streisand, qui, per cert, que tenia en aquell temps 27 anys, no va ser un gran rodatge, no? Per la vista, estava variada amb Walter Matthau, amb el director, amb distints actors, i de fet diuen que no ha tornat a cantar cap cançó de Hello Dolly en tots els seus concerts, no? I que no ha tornat a enregistrar cap cançó d'aquest musical, perquè va dir que ho havia passat molt malament i que no recordava en gent de gust aquesta pel·lícula. I acabam amb una pel·lícula que en aquell temps se va fer aquesta versió, que Italian Job, que aquí es va traduir com Un trabajo en Italia i a Llatinoamèrica com Faena a la italiana. Faena a la italiana.
Tots són matisos.
Va ser molt popular en el Regne Unit, aquesta pel·lícula, i de fet és com una espècie de pel·lícula de cult nacional i de culte nacional, i es posa molt per televisió. La banda sonora és de Quincy Jones. És una pel·lícula que a més ha tingut remakes, eh? En aquest cas aquesta versió era de Michael Caine, el protagonista, i ja dic, ha tingut llavors distintes versions, una més moderna, de fa uns anys, i escoltam Get a Blooming Move On, també coneguda com The Self-Preservation Society, que és el nom que surt a la tornada d'aquesta cançó. Acabam així aquesta primera secció i després tornem amb l'entrevista d'avui.
Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modular.
Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental. Aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971-0901-94.
Els divendres tu decideixes. Vine al Museu Esbaluart els divendres i posa preu a la teva entrada. Consulta totes les novetats al web d'Esbaluart o a través de les xarxes socials.
A Tirme ens hem compromès a que el reciclatge ens ajudi a generar oportunitats. I per això estem col·laborant amb els programes de reinserció sociolaboral de la Fundació de Xalles. Aquests programes donen feina i formació a persones en situacions de vulnerabilitat i risc d'exclusió social, com a trànsit a la inserció laboral ordinària. Tirme, compromesos amb aquesta terra.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Neix CinemaCat, una nova iniciativa de cinema en català a Mallorca. Cada dijous, a les 8 de l'hora baixa, al Cine Ciutat de Palma podràs gaudir de projeccions de pel·lícules en versió original en català o subtitulades al català. Cel ponent posant colors. Pots obtenir més informació visitant el seu web cinemacat.cat. Vas de copes a
visions. Comença el cap de setmana amb el Som Divendres. Agenda cultural, música, mil·lènies, mojitos, cerveses, cuina, entrevistes, notícies. Cada setmana a Ona Mediterrània, de 6 a 7, Som Divendres, el programa que inaugura el cap de setmana.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
En aquesta segona part del programa hem arribat a l'hora dels Selenites, aquest espai d'entrevista que tenim dins el Crepuscle en 100 estals. I avui tenim com a convidat Tolo Seguí, bon vespre.
Què tal, bon vespre?
De la plataforma de Son Espanyola. I bé, ara parlarem d'aquesta barriada i de les problemàtiques que tenen ara mateix. I, però abans volem escoltar una mica de música perquè al nostre convidat d'avui li agrada la música de Mahler. Vespre de nou, tot lo seguí. Hem començat amb música de Mahler. Per algun motiu en especial?
Bueno, és un músic que crec que és imprescindible, com a músic de segle XX, com a d'un dels darrers sinfonistes. I, bueno, ja m'agrada, les tinc escoltades totes les seves sinfonies, m'agraden pràcticament totes. I, a més, vaig tenir l'ocasió de veure un mano a mano a Berlín, on es repartien la direcció de les sinfonies en Pierre Boulez i en Barenboim. Des de llavors a canta, pots imaginar, no té discussió, Esteve.
I bé, l'hem convidat avui perquè parlarem de Son Espanyolet. Si els nostres oients, perquè nosaltres tenim oients a Palma, oients de la resta de Mallorca, o gens de la resta del món, gràcies a internet, també. Si haguéssim de definir Son Espanyolet, com ho podríem definir? Què és el que li caracteritza i potser el diferencia d'altres llocs, d'altres barriades de Palma?
Bueno, Son Espanyolet és una barriada de plantes baixes, el que li dona un caire tradicional. És una barriada, diguéssim, que podríem dir que està molt a prop a lo que és nucli i intramurs de ciutat. És una barriada de gent senzilla, treballadora, que sense massa pretensions pensen anar fent una casa i tenen aquestes estructures, les cases, on es mantén un pati, abans era un corral, inclús tenien hi havia animals, tenien gallines, tenien conills. Hi havia un teixit de tendes, de botigues, a la barriada. Tot això està clar que ha anat canviant.
Sí, com altres barriades. Jo ara penso això, el teixit de botigues i s'han anat perdent, no? Botigues de vendre aliments, o sigui, de comestibles, però també de tot. Jo ara penso en la meva barriada, per exemple, sobreviu allà una ferreteria, en Joan també ho sap, ja, però quant de llocs hi ha on, si vols comprar alguna cosa, penses, no, me n'he d'anar fora de, del nucli. No?
La nostra barriada, però, era un poc diferent, perquè estava plena de xaletets que eren picaderos de la noblesa.
Tu ho trobes?
Sí, jo ho he trobat, no?
Deu ser la part de, la teva part de la barriada, eh? No, no donarem molt de detalls. Però sí que es ve que Son Espanyola té per ventura això, unes característiques, una personalitat un poc especial, aquestes plantes baixes que deia, no? I darrerament, els darrers anys, podem dir que el que se viu és un fenomen d'especulació, o que ha hagut especulació urbanística.
Sí, bueno, sí, efectivament. Passa que, clar, a Balears la pressió sobre la vivenda és una pressió molt forta, perquè venen, ja sabem, xifres de números de turistes que es visiten són molt altes. A més, és un lloc molt ben comunicat. Tenim un aeroport que tenim a hora i mitja, tres quarts, pràcticament tot Europa. El clima saben quin és, i clar, hi ha una pressió molt forta sobre qualsevol, sigui pis, sigui casa, sigui xalet, etc. De fet, aquí a les illes tenim un mercat immobiliari internacional, siguin anglesos, alemanys, escandinaus, aquests darrers anys.
Sí, darrerament se parla molt, no?, de suecs.
Mostren un especial interès, pues, bueno, per s'establir aquí, per comprar, per... I, efectivament, hi ha una pressió, no només a Son Espanyola, vull dir, a tot arreu, però en l'esquerra de Son Espanyola ho veiem molt clar, que hi ha una pressió urbanística molt forta. El fenomen d'aquest 10 darrers anys de crisi, jo crec que mos ha proporcionat com una mena com de falsa il·lusió, en el sentit de que ha retreçat la pressió sobre la barriada. Uh-huh. És a dir, a Palma no hi ha barriada pràcticament que se'n salvi, i si a més té una mica, entre comes, d'encant, que per això que sempre és algo com que sedueix, no? El fet de la crisi ha retreçat la pressió urbanística, especulativa, sobre la barriada. Una vegada més o manco han sortit d'aquesta crisi, almenys en termes oficials i en termes macros, però bueno, el desembarc està fort, està siguent fort, i a més, els veïnats no podem, cosa que mos preocupa, no podem preveure aquesta transformació a cap a on va. Sobretot, ja si vols introduir aquest següent tema, a partir d'una legislació, com és la legislació de lloguer turístic, que no marca límits. Això ho fa un barri molt, molt atractiu, justament per unes intervencions de tipus d'economia, d'empresa, no? De negoci, a partir d'aquest nou fenomen, pues, que d'uns anys ençà tenim en marxa, com és el lloguer turístic.
En Joan, volia fer...
És interessant, perquè quan s'ha començat a parlar del lloguer turístic fa uns anys, semblava una bona idea, al principi, perquè se venia... I llavors el capitalisme com ho perverteix tot, en aquest sentit. La idea era, en principi, atractiva. Intentar democratitzar el benefici del turisme, i llavors tot l'est, diguem-ne, convencional, se van posar un poc en guàrdia. I també, en principi, pensar en un turista diferent, un turista... sentit que és tot inclòs, això sí, és tot esclòs. Un turista interessat en conèixer la ciutat, en viure-la, en passar a ser durant un dia un veïnat més, i democratitzar el benefici del turisme. Evidentment no ha estat així. Ha estat radicalment distint, perquè clar, l'idea no és que un propietari que té una segona vivenda la llogui, o la primera vivenda, si té la sort de no ser en l'estiu, sinó que llavors una empresa que monopolitza moltes vivendes per llogar-les com si fos un hotel més.
Ja.
És perversió del sistema per complet. La idea originalment era una i s'ha convertit en una altra cosa que no té res a veure amb l'original. Sí. Com ha arribat?
És a dir, aquí hem d'introduir algunes matisacions. És a dir, el fenomen que avui coneixem com a lloguer turístic a Mallorca, a les illes, tenim llarga tradició d'allò, què? Sacalani, Campi Cafart, sí. Alcúdia, Port de Pollença, etcètera, Serràpida, etcètera, etcètera. Dir, gent que... gent treballadora, la meva part de casos, no? Que havien fet uns estalvis, havien comprat un apartament, eh? Ells, a lo millor, no com a llocs, no l'utilitzaven en els mesos punta, però el llogaven, rentaven tabeales, que enviaven llençols... Vull dir, aquest fenomen fa molt de temps que està en marxa. Amb això no ens hem d'enganar. I aquí sí que podem parlar d'una certa democratització, dels beneficis del turisme i d'una real economia familiar. A més, aquest fenomen no s'ha de negar amb aquest, jo considero, són d'esperar, que amb aquests termes no cal negar-ho. El que passa és que d'uns anys ençà hem entrat en una nova dimensió d'aquest fenomen. Les plataformes tipus Airbnb i coses d'aquestes, noves tecnologies, ho han facilitat. I qualsevol metro quadrat de vivenda és susceptible de. Va la Noguera, hi ha que reconèixer que va ser valent, molt valent, limitant, prohibint, en aquest cas, el lloguer turístic de les cases plurifamiliars. En el cas de Sona Espanyola, rebem aquesta prohibició, perquè la pressió que no es dona a plurifamiliars ara la tenim entre mitjaneres. Aquí es dona, entre diguéssim, el govern, la inspecció turística, la llei de turisme, etcètera. Tenim una normativa, perquè donar-se culpa al capitalisme sempre li poden donar-se culpa al capitalisme, però hem d'identificar...
No, els capitalistes. Els capitalistes.
El que passa que també hem d'identificar el rol i el paper que l'administració juga. En aquest cas, el legislador, a sort de fer una llei de lloguer turístic, jo crec que ho he de dir, a més, s'està veient a partir de resultats, no? És una llei laxa que pràcticament no marca límits a on hi havia una planta baixa que vivien 3 o 4 persones. Diu un senyor, compra, reforma, eren 3 habitacions, en fa 5, en fa 6, en fa 7, i li autoritzen 10, 12, 14 places. Després, a més, resulta que no ocupa 16, 18 o 20. És a dir, la legislació, per una banda, és laxa, és permissiva, no limita la concentració d'immobles dedicats a aquesta activitat econòmica, paraules de Nabel Busquet, entrevista que varen tenir, en 3 testimonis. Van dir, Bel, tu coneixes bé la barriada, i viuen els teus pares, me sembla que allí tot també ha viscut. Dic, tu pareix que un carrer de Sant Espanyolet, que normalment tenen com que són d'haver 50 números, pot més o manco, pues es va de comptar, són 50 immobles, 50 vivendes. Dic, un carrer de Sant Espanyolet, per exemple, això val per altres barriades, però es poden establir 5 immobles dedicats a lloguer turístic? Diu, sí, clar. 10? També. 15, 25, 30? Dic, me'n falten 20 encara per arribar a 50. Fins a 49? I 50? Diu, sí. És evident, no hi ha límit a la densitat, a la concentració dintre turístics. I això, a més, això s'agreuja perquè el legislador no només té obligació de legislar, té obligació d'inspeccionar, de fer complir la llei. En termes d'inspecció turística, és que fan ganes de riure. Nosaltres hem posat denúncies per incompliment, per diferent tipus d'incompliment, per part d'aquells llocs on es realitza el lloguer turístic. Telefonava un dia, especial turístic, i veureu el que vos diuen.
Que diuen que estan desbordats, diuen que no... Bueno, quina contestació vos donen?
Per començar, els hi has de fer tu la feina. Els hi has de fer tu la feina. Què tens a dir, mem? Aquest indret està fent feina, està fent lloguer turístic i no té, no té llicència, per exemple, no? Que això cada vegada són menys els casos, no? Però està realitzant sobreocupació. Té 10 places autoritzades i en col·loca de 8. Com pot tenir tu la prova? A on ho comercialitza? Està fent sobreoferta. Té 10 places i en publicita 14. Vostè ha de trobar dins a internet, a diferents planes web, a on... Què m'estic dient? què m'estic dient? Escolta, en aquest immoble, el lloguer turístic no permet, més enllà, entregues les tabeles i entregues els llençals. No pots donar servici. No pots enviar un cuiner a fer una paella. No pots fer un, això que en diuen, eventos, una boda a un indret turístic. Inspecció. Se va veure en sos apartament de Sant Espanyolet. Varen estar contents els inspectors, que varen tocar els quatre timbres que hi havia i que no hi havia ningú. N'estaven satisfets. I va desaparèixer per art de màgia l'atestat, l'informe que havia aixecat, sí, que havia aixecat la policia municipal i que constatava que allà es feia lloguer turístic des de feia temps.
Amb música que ha triat el nostre convidat, Morton Feldman, Dos pianos. Que ara estic pensant, xerram de sobreocupació, per tant hi ha tota una sèrie de molèsties, des de renous, per exemple. Ara escoltant música, però probablement s'acumulen en aquest carrer, que potser tenen 50 habitatges, o 50 números, no? Que moltes són vivendes així unifamiliars, diguem. Es concentra renou, es concentra gent que efectivament pues, aprofita aquests buits de la legislació per treure un profit que no és normal perquè genera tota una sèrie de molèsties en els veïnats de tota la vida, diguem.
Sí, anirem a veure. El tema de les molèsties, que ara vos explicaré una mica, però m'agradaria deixar clar una cosa, dir de part de la gent de la plataforma i entre els veïnats que comentant, conversam, discutim, reflexionant sobre l'assumpte, tenim certa cultura política. Dir, no són quatre replegats que no sabem a on anem i que mos queixam perquè mos fan renou. Que en fan de renou? No només fan renou. Ho puc comentar de manera més estrana. No? Però a partir de certa cultura política que tenim, m'ho donaran compte, diguéssim, que una llei mal feta, més una no inspecció, de fet, com es dona, mos està duent, vull dir, que qualsevol parcel·la del territori de sa illa és susceptible de ser turistitzat per una indústria turística. Uh-huh. Diguéssim, això és una pressió? Bueno, està clar, els nostres fills no seran propietaris mai. Uh-huh. I de lloguer hauran d'anar a pisos compartits. És una pressió sobre la propietat. Augmenta els preus. Augmenta els preus dels lloguers. I cada any surten els accessos que succeeixen a Eivissa. Mm. Es lloguen sí. Garatges, es lloguen una banyera, es lloguen un armari
en potre. Es lloguen Un cotxe.
Per
dormir. Més ni menys, un cotxe per dormir.
No, és que ben aviat el lloc era un armari empotrat, si seguim amb aquestes.
I teniu un conflicte, m'imagino, en distintes persones, amb una persona noruega, per exemple, sé que hi ha un conflicte especial, és així, que són sí, aquestes clar. Persones que potser són, el que dèiem, escandinaus, que han vengut aquí. Per què venen els estrangers? Has parlat abans dels atractius que té sa illa, els atractius de tot tipus, també dins aquest barri singular que es diu de Palma, de ciutat. Mm. Però aquestes persones que actuen d'aquesta forma, diguem, més especulativa, que fan ofertes també, m'imagino, en els veïnats del carrer per comprar, això és el que provoca aquestes pujades de preus?
Aquest senyor, dit empresari, que és un empresari mig pèl, és un empresari mig pèl, que a casa seva, jo conec algunes, tinc una mica d'informació sobre Noruega, tinc diversos companys que han residit allà i demés, i van passar retxa.
Sí, sí.
Van passar...
Compleixen tota la normativa.
En els impacts, en la legislació, a l'hora de construir, en la hora de posar en marxa algun tipus de societat, una empresa i de més.
Però arriben aquí i s'adapten molt bé.
Clar, que s'adapten molt bé.
A lo que
és... En el sud.
El sud, bueno, no?
El troben mel. Bueno, i aquest empresari mig pel, com deia, dic, per què que diu una cosa? Dic, a la barriada hi ha altres llocs, hi ha altres immobles a on es fa lloguer vacacional. Que sí que respon més a un paràmetre d'economia familiar. Eh? Hi ha, pues, tens dues, tres habitacions, quatre, cinc o sis places, bueno, tens aquell patrimoni i li treus un partit. Si vos he de ser franc, no només ho dic jo, pràcticament, de molt d'ells, ni un no tant.
No, perquè, a més, clar, quan un lloga que seva, sí, se mira molt bé de qui ho lloga.
Claro, t'hi mires.
Però, clar,
Mires,
si no, no és el mateix. Aquest ara... senyor no és que seda, són cases que ha comprat per especular i li és igual si allà hi van col·ligants.
Això per una banda, vull dir que podem identificar, perquè sabem quins són, és a dir, els immobles allà on es fa lloguer turístic, i n'hi ha un munt d'ells que pràcticament ni els anotam. I que sí respon a un paràmetre d'economia familiar. Dic això perquè...
No tots els
oposar-se total i frontalment en aquest nou fenomen en no reconèixer alguna cosa de la realitat. Però a la vegada també he de dir que en la dosi és el verí. No és el mateix tenir un immoble on tens autoritzades 4 o 5 o 6 places, que més a més és teu, i tu aniràs amb bones i amb cuidado, de veure mem aquí poses a dintre teva, que el que fa aquest mig pel de Noruec. Aquest home té pràcticament adquirides, jo me les tinc així comptades, són de més 9 o 10 immobles. La reforma posa a disposició el màxim d'habitacions, si bé si són distribucions, ni ho creuríeu. Autoritza el màxim de places, més llavances a l'acompanya en sobreocupació, i no si mires en primers mes, en la seva mateixa plana web, ho pots veure què és el que fomenta. Tu saps que és entre mitjaneres tenir a 20 fulanos en el costat, piscina, alcohol, dispensadors d'alcohol en els seus establiments. Alcohol a rompre, vos conto una anècdota que fa feredat. Una mare, sòcia de sa plataforma, m'ho comentava l'altre dia, diu, escoltau, diu, és que jo ja no sé què he d'arribar a fer. Tenc una filla de 7 anys, dic, i d'un temps ençà, vol, vigil, que la meva filla no surti en el pati. L'altre ja sabia de què anava. Digui això, diu, home, perquè els veïnats l'estem fins a les 2, les 3, les 4, les 5 del vespre, gats com a moixos. Amb escenes de sexe explícit. Que d'un veïnat a l'altre, te veus? Són vivendes entre mitjaneres. Diu, i no me va bé que la meva filla d'aquesta edat pugui ser testimoni d'escenes d'aquest tipus. Telefones a la policia municipal. La policia municipal està desbordada. Són bona gent, però estan desbordats. En plena temporada, estan desbordats. Venen o no venen. I aquest és el dia a dia que mos toca viure a la zona, però valgui dir que en guany sabran de naltros.
Jo me demano, perquè a part d'aquest individu, n'hi ha més, a Palma i a Mallorca, vull dir,
sí.
Hi ha fons d'inversió, societats que estan entrant en aquest negoci. Jo me demano, en quines forces telúriques del mal ens enfrontam si els hotelers, que en teoria serien enemics d'això, no poden evitar que passi. Perquè si a Mallorca una cosa, els hotelers, si no volen que passi i no poden evitar, deu ser molt gros.
Bueno, aquí es mescla, per una banda, hi ha que reconèixer que és un fenomen global. És a dir, ciutats com Barcelona... Sí. Pateixen, ciutat com Amsterdam, pateixen, Venècia, de les que van, Roma, pateix. És un fenomen que se pateix a tot arreu. Però, bueno, aquí està la cultura política i la voluntat política. Repeteix, que havia dit, no venc a defensar en Noguera. Però en Noguera, la gent de més, varen tenir coratge. Però hi vint aquest tema a plurifamilis.
Perquè cada ajuntament, llavors, ha d'aplicar la normativa, la llei, amb determinats... paràmetres, diguem, no?
Claro,
pot passar a Palma un lloc, una cosa que el CUDI pot ser distint.
Exactament. Hi ha un marc general que determina la llei de consell, etcètera, etcètera, no? I després cada ajuntament pot fer les seves adaptacions. Per exemple, l'Ajuntament de Palma pot determinar a part de replantejar-se la dels plurifamiliars, pot determinar una zona d'exclusió. O pot determinar, inclús, a sa llei, en base a sa llei de capitalitat, pot determinar un límit a sa densitat. La densitat d'establiment d'aquestes característiques. És a dir, que sí, cada època mos duen problemes, però vull dir, aquí està on està, aposta, subjecte polític, cultura política, no? I sa finura del legislador per atendre en aquesta nova realitat que et genera. No valen ses excuses en aquest sentit.
I perquè... I
crida...
Perdona, sí.
Cap, no. Crida molt l'atenció que és una activitat econòmica estigui tan poc i mal regulada per part del legislador. Des de pocs límits, si no ninguns, i a la vegada manca absoluta d'inspecció. Penseu en qualsevol activitat, ja que sé, els forns, és un supermercat...
Una tintoreria, per exemple,
una tintoreria,
no pot... Sí, sí.
Una escoleta d'infants, fora límits. I a la vegada no supervisió i no inspecció, seria vara libre.
Anem acabant, ja ens queda poc temps. Com veu la barriada d'aquí uns anys? Tenim esperances d'un futur millor?
Sí, esperances, sí. És a dir, que donaran guerra, això està clar. I pensa que nosaltres estem constituïts des de fa poc temps.
Teniu una plataforma i per tant, hi ha una associació de veïnats, però vosaltres heu constituït una plataforma.
Nosaltres hem constituït una plataforma i som una associació veïnal. Ens hem posat com a denominació plataforma per diferenciar-nos de l'actual associació, no duplicar noms,
sí.
I la varen constituir perquè ens semblava que l'altra associació que existeix, bueno, que tenia un títol bastant ambigua, si no enigmàtica, fosca, en relació a allò que va ocasionar. En el cas nostre, vull dir, inclús a nivell estatutari, és com a objectiu únic el tema del lloguer vacacional.
La nostra darrera pregunta sempre és un consell per als nostres oients, un consell per viure millor, podria ser?
Sí, té a veure amb el que hem parlat. I jo crec que en termes econòmics, capitalistes, liberals, del món que m'està a viure, com a mínim raonable seria, i és relativament bo de fer, estar un tant d'acord, és que no tenir pressa en destruir el món.
Està bé. No tenir pressa en destruir el món. Es consell d'en tot lo seguir per als nostres oients i també escoltar alguna cosa de Rocío Jurado. Així ens ha quedat, la más grande.
Això
diuen els fans. I ho deixam aquí. Demà tornem, demà dijous, tornem en el Crepuscle en 100 estels, amb un altre programa, a partir de les 9 del vespre. Gràcies, Tolo,
gràcies
Joan, i fins una altra ocasió. Adéu.
Nadie te amará.